més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Dijous, dia 13 d'octubre, li anirà bé al Sabadell un perfil de rival més obert, que s'exposi més o, per contra, patirà més aquesta setmana perquè segurament tindrà menys la pilota? És un dels dubtes en la prèvia del desplaçament de demà passat, el Johan Cruyff. No cal repetir i tornar a fustigar-nos amb la tendresa que està exhibint l'equip al darrere, sobretot, però malauradament, no únicament, fora de casa. Això és més que evident que toca corregir-ho si l'equip vol sumar d'una vegada per totes lluny de la nova Creu Alta. Avui en el menú del dia tindrem l'anàlisi de cada dijous a càrrec d'un professional en el món de l'scouting, com és l'Ignasi Salafranca, per conèixer, per saber aquesta nova fornada que té el Barça al seu filial i també una mica més el seu tècnic. Com a tècnic, sabem qui era de sobres com a futbolista, Rafa Márquez, però ara estem descobrint també el mexicà com a entrenador. I com no, en la prèvia d'una visita a Sant Joan d'Espí, al Johan Cruyff, Sergi Altimira. De seguida parla en roda de premsa, un jugador pretès per part del conjunt blaugrana fins fa pocs mesos, que finalment segueix lluint, com sabeu, la samarreta arlequinada i que després de mostrar la seva millor versió fa uns mesos precisament allà, ara torna al Johan Cruyff, en un context, això sí, molt diferent, on costa molt més lluir-se i on les urgències són superiors a les del tram final de l'any passat, amb l'objectiu, aleshores sí, d'entrar al play-off. S'apropa al Barça Atlètic Sabadell i aquí escalfem motors ja.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I ho fem amb el Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Comencem amb les competicions europees de futbol masculí. El Barcelona i l'Atlético empaten a casa i es compliquen molt el seu futur a la Champions. Els blaugrana per moments fins i tot van estar eliminats, però van acabar amb un bri petit d'esperança amb el 3-3 final contra l'Inter. L'equip de Simeone té una mica més d'opcions, un 30% concretament, tot i tenir la mateixa puntuació després del 0-0 al Metropolitano contra el Bruges. Avui a 6:45, Betis-Roma d'Europa League i Austria-Viena-Villarreal de Conference. I després, en el segon torn, a les 9, també Europa League, Real Sociedad, Xèrif Tiraspol. Designació pel clàssic, el murcià Sánchez Martínez dirigirà diumenge el Madrid-Barça. A més, Ángel Di María arribarà a temps al Mundial, el Fideo es va lesionar al camp del Maccabi Haifa amb la Juve, però s'estarà només 20 dies, recuperant-se d'aquesta lesió muscular. Avui, per cert, dia de clàssic a l'Eurolliga de bàsquet masculí. A partir de 8:45, al Palau, segona jornada Barça-Madrid, sense Kuric, Mirotic i Martínez, a qui operen avui del genoll. L'equip de Jàssica Vixius es va estrenar perdent davant l'Olimpiakos. Per cert, l'Uni Girona haurà de remuntar 12 punts a Fontejau per entrar a l'Eurolliga femenina. L'Espar va perdre ahir 69-57 a la pista del Villeneuve francès. Ja ens hem posat al dia del que ha passat fora.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem aquesta roda de premsa de Sergi Altimira en directe. Passarem de seguida per la nova Creu Alta amb el Sergi Garcés. També l'anàlisi del Barça Atlètic a càrrec d'Ignasi Salafranca, però molt més. Per exemple, motor. Ivan Merichal, el sabadellenc resident a Galícia, ja és camí del Dakar. Té com a mínim el bitllet per l'edició del 2024. Tindrem també futbol juvenil, waterpolo, tenis taula o l'esmorzar informatiu d'aquest matí de Claudi Martí.
L'actualitat de la Primera Federació.
M'entendreu perquè és primera i no segona. El Terrassa no jugarà la Copa del Rei. Ahir, a l'última eliminatòria classificatòria des de la Copa Federació, als quarts de final d'aquesta competició, l'equip de l'exarlequinat Jordi López va perdre 1-0 contra un rival del centre d'esports, aquest sí, en Lliga Primera Federació, el Real Unión, a Estàdium Gal, gol polèmic perquè hi havia dues pilotes sobre el terreny de joc quan els Irundarres van fer l'únic gol del partit. Els quatre classificats, per cert, van ser els equips locals, el San Roque de Lepe, que va guanyar 2-1 al Melilla, l'Arenteiro, 3-0 al Panaderia Pulido San Mateo Canari i l'Alzira als penals després d'empatar un amb el Villarrubia. Recordem, una competició que no podien jugar-la alguns equips de Primera Federació, per exemple, els catalans, el Sabadell o el Cornellà, per citar-ne alguns. De fet, anava en funció de l'autonomia, que els de primera ref aspiressin o no a aquestes places de Copa del Rei via Copa Federació. I, per cert, a Corunya, presentat ja Òscar Cano com a nou entrenador del Deportivo.
La notícia curiosa.
Un parell de primera, l'Elche fitxa a Jorge Almirón per suplir un Francisco que no havia guanyat en les primeres 7 jornades. És curiosa la notícia perquè l'equip il·lícita ja va destituir el mateix Almirón fa 2 anys per estar-s'hi 16 partits sense guanyar. L'altra notícia curiosa, el Twitter del sabadellenc Toni Padilla. Bogeria al clàssic bolivià. Bolívar perdia 3-0 als 85 minuts. El resultat era de 3-1, perdó, això en el minut 85. Doncs 6 minuts més tard, en el 91, ja era de 3-4. I al final va acabar empatant The Strongest 4-4. El que dèiem, una bogeria.
De quin partit no estarem pendents?
De la Copa de les Regions UEFA, fase europea, a les 3, Zlín contra Tim Rambartol.
I a les xarxes socials.
Una fotografia deia així, orgull de cos tècnic al futbol base, a les xarxes socials del Centre d'Esports, amb imatges dels més de 110 entrenadors de l'Obrador Arlequinat, reunits a la nova Creu Alta, entre d'altres, amb Jaume Milà, amb Bruno Batlle, amb Alberto Pobre, amb Bananavés i Toni Cáceres.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem el sumari felicitant un jugador de l'Europa, l'ex Arlequinat, Sergi Pastells.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Minuts clavats per sobre de la una d'aquest dijous 13 d'octubre, amb algunes coses amb aire de dilluns, però no ens enganyem, estem ja a 2 dies vista de visitar el Johan Cruyff, per tant, això és a la recta final de preparació del partit, només un entrenament, de fet, li falta al Sabadell abans d'anar cap a la ciutat esportiva Joan Gamper demà passat dissabte a les 6 de la tarda. Nosaltres no anem al Johan Cruyff, sinó a la nova Creu Alta, ja tenim el Sergi Garcés. Sergi, com estàs?
Bona tarda.
Avui, amb un protagonista que, home, jo crec que era de les setmanes que més coll avall teníem qui parlaria en sala de premsa.
Sí, 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 sobretot perquè té una part de morbo afegit, no només pel fet de que el protagonista, que no és un altre que Sergi Altimira, doncs tingui molt passat a la Masia, en el futbol base, en el futbol formatiu del Futbol Club Barcelona, sinó no ens enganyem, Adri, per tot el que va passar aquest estiu, tota la rumorologia i no rumorologia que va haver-hi al voltant de la seva possible sortida, precisament amb destinació cap a Sant Joan d'Espí, cap a aquesta ciutat esportiva Joan Gamper, i finalment, doncs amb aquest rol de peça important en la qual s'ha convertit el de Cardedeu dins del club, dins de l'equip i dins de l'engranatge del propi Gabri Garcia.
Avui el Sabadell preparava la visita a Sant Joan d'Espí a Sant Oleguer, penúltim entrenament de la setmana.
Sí, demà serà aquí l'última a l'estadi de la nova Creu Alta. Hem de dir que la gespa millora segurament més lent del que a tots ens agradaria, és a dir, molt em temo que la setmana que ve per rebre, en aquest cas aquí a l'estadi Intercity, doncs tampoc no veurem una catifa espectacular, però sí que hem de dir que, mira, anem a ser positius, com a mínim no han pitjorat des del passat cap de setmana.
Home, s'ha mimat bastant perquè no sigui així, com a mínim. És veritat que hi va haver un partit, però...
Sí, 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 perquè, insistim, l'equip va jugar al cap de setmana, però bé, com hem anat explicant, no s'ha tornat a entrenar aquí i demà ho farà en una sessió que, com és habitual també, l'última abans de cada partit, diguem-ne que és la més suau de totes, molta estratègia, molt acabada de perfilar automatismes, però poca tralla, per dir-ho així, al que és a la gespa. Per tant, en un principi, aquesta serà aquesta última sessió preparatòria. En un entrenament, el d'avui, on la novetat o la notícia, molt bona notícia, Adri, ha estat gairebé fora del que és el terreny de joc, però molt vinculat al primer equip. I, evidentment, em refereixo a la tornada, no sé si al 100%, si estigués en pràctica futbolística diríem que està encara en la recta final de la seva recuperació, però veure Jordi Bransuela carregant material per aquí i per allà és la millor de les notícies que ens podíem endur després de moltes setmanes.
Doncs sí, senyor, i fa molta il·lusió tenir-lo ja de tornada, com dius tu, reincorporant-se mica en mica, però ens n'alegrem des d'aquí tenir ja el Bransuela, el Jordi Bransuela de tornada. Una última hora estava repassant de fet si existia o no aquest nom, perquè ni em sonava, i sonava a broma de Sergi Parc, però no és així. No només tindrem joves al davant en el partit de demà passat, sinó també dirigint el partit. Aragonès, tot just serà el seu tercer partit a la categoria. Cornellà 1, Atlètic Balear 0 va ser la seva estrena, després Calahorra 1, Bilbao Atlètic 2 i el tercer partit aquest Barça Atlètic Sabadell. Carlos Muñiz Muñoz. O sigui, ja diem que normalment els àrbitres han de tenir un component així una mica estrany en quant a cognoms. Muñiz Muñoz, sense precedents amb cap dels dos, Sergi xiularà aquest partit. La cara de jovenet la té, d'inexperiència.
Doncs mira, si sí, sempre diem que el Sabadell traient filials és l'equip més jove, amb la mitjana de més jove d'aquest grup 2 de la Primera Federació, i evidentment aquest cap de setmana toca jugar contra un dels joves, com és una plantilla de filial, en aquest cas la del Futbol Club Barcelona, doncs mira, per acabar-ho de rodonir, que l'àrbitre també sigui jove encara li dona aquest punt puber, per dir-ho així, al partit de dissabte. Esperem que amb l'experiència suficient, evidentment, com per tirar endavant un partit que, bromes al marge, té molta importància, molta importància, tot i que ens trobem a la jornada 8, però amb la situació que viu el Barça, però sobretot la que viu el Centre d'Esports Sabadell, agafa un caire de no vital, però sí de necessitat de trencar la dinàmica d'aquestes dues derrotes consecutives que han queixat, per dir-ho així, a l'equip arlequinat.
M'hagués agradat tenir a Muñiz Muñoz contra la Real Sociedad B. Així tindria Martín i Martón al davant i Muñiz i Muñoz com a àrbitre, però vaja. Bromes al marge, Sergi, a tot això, ahir ja coneixíem aquesta xifra, 150 entrades venudes pel sector visitant de cada partit de demà passat.
Vols que sigui molt dolent o no? Mira, està a punt de començar la roda de premsa, eh? Han anat a avisar ja a Sergi Altimira perquè ja estem
doncs
tots
a lloc. Doncs sigues dolent, aturarà.
Però em deien que estem a punt d'arribar a aquestes 150. No, és broma, s'ha superat però per molt poquet, eh? La veritat és que el ritme, ja ho dèiem al principi, que quedaria molt, molt, molt llarga aquesta xifra o aquesta oferta de 600 entrades amb les quals comptava el Sabadell pel partit de dissabte, i veient el ritme, que ja som a dijous i això ja saps que funciona molt al boca orella, Adri, m'atreveixo a dir que si arribem a les 200 entrades ens podem felicitar tots plegats que hi hagi aquests 200 valents que dissabte doncs estiguin al costat de l'equip, a les graderies del Johan Cruyff.
No, i que al final sempre se sumarà algú que tingui algun carnet del Barça, etc. Però vaja, que no serà ni molt menys, estem parlant més o menys d'una desena part dels que van anar ara fa uns mesos al partit del Johan Cruyff del tram final de la passada Lliga. Deies que Sergi Altimira està per aquí o encara no?
No, encara no, però hem baixat ja cap a la sala de premsa i l'Agustí Bernat, el cap de premsa del Sabadell, ens feia la senyal que s'anava a buscar la cara de Déu, que estava al vestidor, perquè, insistim, l'entrenament avui ha estat a Sant Oleguer i a més ha anat més ràpid del que era d'esperar, amb la qual cosa fa estona que hem vist circular jugadors per la porta de sortida ja d'aquestes instal·lacions de la nova Creu Alta.
La foto de Muñiz Muñoz la tens ja per via interna, eh? El grup de WhatsApp d'Esports de Ràdio Sabadell, allà...
Ara li posarem cara de iogurint, que diuen aquests casos.
Sí, cara de jove, jove, però vaja. Esperant a Sergi Altimira, un minut per sobre d'un quart de dues en la prèvia d'aquest duel segur per ell especial. Ja parlàvem, recordo, després de la victòria al Johan Cruyff, amb ell mateix, amb Sergi Altimira, tros de partit el que va fer allà. Diria de memòria que no va ser titular, però que va sortir al descans i va fer una exhibició.
Sí, tal qual. O sigui, va ser un dels partits recordats, recordem, amb aquest rol més secundari que tenia Sergi Altimira la temporada passada, primer amb Antonio Hidalgo i després amb Pedro Munitis, però sens dubte va ser una autèntica masterclass la que va donar allà el Johan Cruyff, on a més es va poder reivindicar i segurament va acabar de cridar molt l'atenció. I allò d'aquellos polvos estos lodos, que diuen en castellà, doncs segurament també el que després va tocar viure al llarg de l'estiu. Va, ja el tenim aquí a la sala de premsa, vestit encara d'entrenament, ampolleta d'aigua i som-hi.
Camarada, bon dia. Comencem amb la premsa de Sergi Altimira. Previ al partit davant el Barça Atlètic, Sergi, quan vulguis.
Doncs vinga, Sergi, evidentment... Les portes de visitar un Barça Atlètic sempre tiraríem d'aquell tòpic de partit especial pel Sergi Altimira, que sap el que és aquella casa, que coneix aquella casa, que segur que té amics i companys en aquell vestidor. Després del que va passar aquest estiu, encara ho fa més especial això o no?
Sí, home, la veritat és que tornar a casa és sempre és especial i bueno, on vaig estar 7 anys. I bueno, estic amb moltes ganes d'anar allà, tornar i intentar doncs, aconseguir el mateix que vam fer l'any passat, no? que vam poder guanyar i res més.
Sí, Sergi, ja ho hem parlat altres vegades, d'aquest estiu, els rumors,
es parla un altre cop dels rumors de l'estiu.
Com
analitza si el va afectar i tot això? Si ja està oblidat.
Sí, òbviament, des que es va acabar el mercat ja ho vaig oblidar tot i em vaig centrar únicament en aquí, en el Sabadell, i em fa un gran hype pel bé de tots.
Sergi, aquesta setmana, després d'aquesta derrota a casa, la primera de la temporada i la nova Creu Alta, ja sona la paraula preocupació.
Per
digerir-ho tot plegat, com esteu? Quina és la sensació que...
Quina és la sensació que té el grup?
A més, com dèieu abans, no? A un camp...
Sí, bueno, nosaltres la veritat és que diria, estem tranquils, estem treballant bé, hem corregit els errors que vam cometre la setmana passada, ho vam parlar entre tots, no només amb els de l'estaf, sinó aquí també amb els jugadors i tots junts, i la veritat és que estem buscant la millor manera per corregir aquelles coses, sobretot en l'aspecte defensiu. I res més, estem amb ganes, estem il·lusionats de donar-li la volta a aquesta situació i el millor escenari per fer-ho és el del dissabte.
Sí, en aquesta línia, estàs convençut d'aquesta idea, de que és una bona plaça la d'anar al Johan Cruyff contra un rival com el Barça Atlètic per capgirar la situació?
Jo crec que no hi ha millor rival i millor escenari per donar-li la volta a la situació. Ja et dic, hem corregit moltes coses, sabem de la dificultat que és en el Johan, del rival que tenim a davant. És un rival molt jove, però que sempre té, òbviament és el Barça i té qualitat de sobres, i ja et dic, nosaltres estem intentant preparar el partit de la millor manera possible per intentar guanyar.
Una mica les claus, quines poden ser?
Les claus per superar aquest Barça Atlètic? Dos equips que tenen un estil semblant en quan voler tenir la pilota.
Sí, l'objectiu òbviament és intentar-li treure la pilota, no? Nosaltres som forts amb ella i ells també, llavors serà en defensa, quan ells la tinguin, doncs tenir paciència, aprofitar el nostre moment, i en atac, òbviament, doncs que hi pateixin amb el nostre joc i poder-li fer mal.
Aspecte més personal, que ho es veu ell.
La temporada passada no tenia tant protagonisme, pràcticament aquesta temporada...
La seva importància dins de l'equip ara mateix.
Sí, la veritat és que estic content d'això, no? D'aquest canvi. Temporada passada doncs, hi havia molta competència, molta competitivitat, molta gent amb experiència, i doncs potser doncs, em va tocar això. Tenir un rol més secundari, però bueno, aquest any... tal com està la situació del club, fins i tot amb ser un dels capitans, no, que és un orgull per mi, doncs estic molt content i amb ganes de demostrar que potser la temporada passada, em va faltar.
Tornant una miqueta al que és reivindicar l'escenari, l'oportunitat que se li presenta a l'equip, recordem el partit de la temporada passada, no només per la victòria, pregunto a títol personal, perquè si no va ser la millor, una de les millors actuacions, i això que et va jugar gairebé la segona meitat. No sé si en aquest sentit també tu trobes que a títol personal, ja et dic, no és una qüestió de reivindicar-se, o sí, és una qüestió de saber que pot ser una bona plaça per lluir més?
Sí, òbviament, la gent que juga contra el Barça doncs, et miren més, t'observen més, i l'any passat vaig tenir la sort d'entrar a la mitja part i guanyar els 3 punts doncs, va ser una alegria doble, no? I ja et dic, òbviament és una bona plaça com va ser l'any passat i com seran tots els desplaçaments que fem.
Parlar de desplaçaments, molt diferent les circumstàncies també, l'any passat era un partit decisiu per intentar estar al playoff, el tercer. Ara també és molt diferent.
Un partit diferent en quant al desplaçament de gent, també.
Quina resposta espereu del públic?
Quina resposta s'espera de l'afició del Sabadell?
Sí, al final el que mai ha fallat en aquest club és l'afició. Jo els demanaria paciència, som un club, un equip totalment nou, que es va fer tard, i l'any passat amb un pressupost molt més alt estàvem pitjor, no? Llavors jo demanaria paciència, sí que la imatge que potser vam donar aquí a casa no va ser l'esperada, però ja et dic, demano paciència i els esperem a tots per intentar aconseguir els 3 punts igual que la temporada passada.
Compteu la primera jornada en descens.
Primera jornada que l'equip ha caigut en zona de descens.
En una plantilla tan jove, com gestionar
això? Com pot afectar això a una plantilla tan jove?
I tu personalment com ho estàs gestionant?
La veritat és que no hem parlat. Òbviament estem en un club que és històric i és exigent i la pressió ja la portem sempre, no? I al final, bueno, si fem les nostres coses bé, les coses que hem treballat, les coses sortiran bé i ens veurem fora del descens i la cosa anirà millor. I ja està.
Alguna pregunta més pel Sergi?
No. Doncs anirem a les preguntes dels companys i del soci.
La pregunta del soci és què els diria, quin missatge els donaries als socis que dubten si anar al Johan o quedar-se a casa?
Doncs jo els animaria a venir, que veuran un bon partit, un bon Sabadell amb caràcter. Hem preparat molt bé el partit i penso que intentarem donar-ho tot per intentar guanyar.
I després una de les preguntes dels teus companys és relacionat amb el ping-pong, perquè ets conegut com la víbora.
És per un cop que faig, un cop amb rosca que faig que em surt molt bé i ja està.
Ojo al sobrenom, eh? La víbora del tenis taula o del ping-pong, digue-li com vulguis, el de Cardedeu, el Sergi Altimira. Pel somriure és evident que sap qui li ha fet la pregunta. Home de pàdel, com ja va reconèixer Ràdio Sabadell, jo esperava la pregunta de Jerónimo Stilton, però oia, avui no ha caigut, ja caurà un altre dia, ja caurà.
Home, avui que tenim a Luca aquí de Shelly, del Natació Sabadell de tenis taula, encara haurem de fitxar Sergi Altimira per fer hores extres jugant allà amb l'equip nedador.
Em diuen perquè em xiven, sense donar-me noms, però em xiven que la mateixa pregunta l'havien llançat dos companys, per tant...
Sí o no?
Sí.
O sigui, juguen a dobles, no, llavors?
Sí, juguen a dobles o dos per separat en petit aquest cop de la víbora de Sergi Altimira. No sé si... Ja li preguntarem si l'hem d'incorporar com a sobrenom també a les transmis, això de la víbora Sergi Altimira.
No l'acabo de veure massa, però vaja,
no,
si tu
no m'acaba d'encaixar.
Hem tingut sobrenoms de tot tipus, des de l'Escollit, el Búfal, la víbora no vindria d'aquí tampoc, eh?
Hòstia, l'Escollit, és que cada cop que ho sento se'm posen els pèls de punta, eh?
Per si algú ha perdut era Juan Hernández i tampoc és que fes la seva millor temporada aquí. Sergi, alguna cosa més allà a la nova Creu Alta o no?
No, molta tranquil·litat. En el capítol de baixes, absències, tocats i de més, ens deien que absoluta normalitat. Ens ho haurem de creure perquè avui hem de reconèixer que no hem vist l'entrenament. Per tant, haurem de creure'ns que no és cap carta amagada i que, igual que la setmana passada, Gabri, a dia d'avui comptaria amb tota la plantilla, tret, evidentment, de Guillem Molina, que haurà de complir sanció després de ser expulsat en l'últim partit davant el Club Deportiu Eldense.
Doncs un altre que en el seu dia va sonar, via que al final doncs, es perdrà aquest compromís per aquella expulsió a les acaballes de l'últim partit a casa. Sergi Garcés, si vols saber una mica més del Barça Atlètic, atén a la ràdio ara.
Vinga, va.
Una abraçada.
Fins ara.
We're not creative enough, we're not positive enough. It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home.
We'll go on getting back, as I'm getting back, as I'm getting back, as I'm getting back.
It's coming, football's coming home, it's coming.
Els dijous, aquí a Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís, tenim l'Ignasi Salafranca fent d'espia dels rivals del Centre d'Esports de Primera Federació. Ignasi, com ha anat la setmana? Com estàs?
Bon dia, Adri, molt bé.
Avui, et soc sincer, el Barça Atlètic segurament sigui un dels rivals que menys he vist aquesta temporada. O sigui que em ve molt de gust escoltar-te avui perquè tinc allò, diferents preguntes, no he fet els deures i vull que em xivis a l'orella a les respostes. Rafa Márquez, primer de tot, el coneixem com a jugador, però com a entrenador, què tal és?
Bé, de moment la veritat és que l'inici ha sigut sorprenent. Sí que és veritat que no arriben al seu millor moment de la temporada, porten dues derrotes seguides, però la veritat és que l'inici de l'equip va ser espectacular, es van col·locar líders, competint molt bé en camps especialment complicats tant per dimensions com per l'estat de la gespa com Alcoyano i Amorebieta, i la veritat és que bé, evidentment s'haurà de veure la progressió de l'equip, però el que ha fet fins ara Rafa Márquez com a entrenador al filial és de nota força considerable.
I de fet, tu que ets un home de números, han passat de l'11 de 15 de sortida a dues derrotes seguides, a les dues això sí fora de casa, Real Sociedad B i Atlètic Balears amb aquesta remuntada a última hora de l'equip de Jordi Roger, però el que és curiós és que si el Sabadell porta un 0 de 9 fora de casa, el Johan Cruyff tot s'ha quedat a casa. O sigui, tots els partits que ha jugat el filial blaugrana de local els ha guanyat.
Sí, i és una mica el que et comento. Jo crec que és... Suposo que en parlarem, però... és una mica agosarat, segurament, dir que el filial blaugrana és el filial amb menys talent dels últims anys, perquè, evidentment, té un equip i té jugadors espectaculars, però sí que és veritat que és una mica el filial amb menys nom o amb menys noms dels últims anys. És un equip que no arriba a la mitjana d'edat dels 20 anys, és un filial a l'ús, vull dir, un filial en tota regla, amb jugadors molt joves, moltíssims jugadors que venen del juvenil, jugadors 2003-2004 que ja estan sent titulars al segon equip, i malgrat tot és un equip que té un ofici que en un filial costa molt de trobar. Inclús et diria els últims anys, amb jugadors que ja estan jugant a l'èlit i que segurament pecaven una mica d'això, i aquest filial no ho està fent. Aquest filial sí que és veritat que potser li falta un puntet de les individualitats que tenien altres anys, un puntet de ser superiors en certs moments del joc i de ser determinants, però ho estan guanyant en ser molt, molt competitius, en ser molt sòlids, en tenir una capacitat de sacrifici que jo, sincerament, li recordo poques vegades a un segon equip, i això s'està traduint en el que dius tu, en el que estan traient partits endavant molt igualats, partits com, per exemple, el Calahorra a casa, que ho van passar malament, però el van treure amb molta solvència, el dia del Múrcia, que era un partit molt complicat, el Múrcia amb grans jugadors, amb una bona proposta, amb més pilota va tenir el Múrcia que el Barça B, i tot i així el Barça va guanyar 2-0 sense patir en excés, el Castellón a casa, 3-2, vull dir, realment han tret endavant partits molt, molt complicats.
De fet, el del Castellón, posats a confessar coses, és l'única estoneta que he vist aquesta temporada de l'equip de Rafa Márquez. Noms propis, va, deies tu el tema de la joventut, és que ahir, que no només hi havia Champions, sinó també Youth League, dels 11 titulars del Barça a la Champions juvenil, 6 són de dinàmica de filial, o sigui, ahir van jugar d'inici un exarlequinat que coneixes de sobres, després et pregunto per ell, Xavi Riat, però també juga Valle, Garrido, Alba, Acomag, Barberà, o sigui que estem parlant d'un equip que jugarà aquesta setmana contra el Sabadell després que potser la meitat dels jugadors que juguin contra el conjunt de Gabri hagin jugat contra l'Inter juvenil aquesta mateixa setmana, entre setmana.
Sí, 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 de fet és que no hi ha masses canvis. Evidentment la plantilla és llarga, és densa, perquè òbviament és un filial del Barça, però sí que és veritat que et poses a mirar les alineacions, els canvis, i són, diguem-ne que l'11 de Rafa Márquez està molt definit, tret d'algun possible canvi, sobretot a la posició d'interior, a vegades juga Álvaro, a vegades juga Luis Micruz, Aleix Garrido acostuma a entrar, però gairebé sempre des de la banqueta, a vegades a la dreta per fora juga Ilias, a vegades juga Luismi, però la resta, a l'esquerra, últimament sempre juga Juanda, al davant sempre està jugant Roberto, la línia defensiva sempre és la mateixa amb Núñez, Pelayo, Xadi i Àlex Valle. Carbonell, Caçador, sí que s'intercanvia una mica la posició d'interior, però a l'altre costat acostuma a jugar Xus Alba. Bé, és el que dius tu, és un equip molt, molt jove, molts jugadors jugant ahir la Youth League, jugadors que han entrat a la banqueta, com Aleix Garrido, com Víctor Barberà, que són jugadors juvenils, i sí, sí, és un equip molt, molt jove, jugadors que com et dic, venen del juvenil i que ahir, sense anar més lluny, estaven jugant contra l'Inter, però al final és un equip molt, molt reconeixible. I Rafa Márquez crec que a dia d'avui té bastant identificades les peces que conformen el seu 11.
Han tingut minuts aquesta temporada, noms que potser en sonen més, Álvaro Sanz, Arnau Tenas, però tots aquests noms que comentaves ara són com un relleu generacional, una nova fornada. Roberto, el punta de Puente Genil, té 20 anys, però després entre 18 i 19 anys, tots aquests que deies ara, els Pelayo, Xus Alba, Ilias, Fabio Blanco també, Barberà, Aleix Garrido, Marc Casador, que ha tingut protagonisme ja amb la primera plantilla. De tots aquests noms que has repassat, o de l'11 titular, l'11 tipus que té al cap Márquez, quin és aquell jugador o aquells jugadors que diguis atents a aquests, que aquests els veig amb un recorregut, amb una projecció d'aquí a uns anyets?
Evidentment és molt complicat, perquè jo sempre dic el mateix i ho parlo molt amb el Juve i amb l'Antoni, i sempre els dic que ells evidentment ho dominen més perquè han jugat aquells nivells, però jo sempre els dic que em sorprèn. A vegades dona la sensació que per jugar contra un Barça B que està plagat de jugadors en edat juvenil, jugadors que venen de jugar partits de la Federació Catalana contra el Sabadell, contra el Javac, dona la sensació que seran jugadors que estaran més verds, que segurament estaran per fer, que en l'argot futbolístic els hi pots fotre mà, i després te n'adones que et surt allà un nano espigat, a mig fer, amb el dorsal 28 que ve del juvenil i que és un jugador espectacular, amb unes condicions increïbles, i te n'adones de la immensitat del futbol base d'aquests equips. Llavors, per destacar-te, evidentment és molt complicat saber qui arribarà a l'èlit. Jo crec que Xavi Riad, no crec que ens estigui sorprenent massa a tots els que el coneixem, però crec que s'ha convertit en una peça indispensable al filial, i de fet quan no l'han tingut la realitat és que ho han notat moltíssim. L'altre dia van patir molt, jo crec que l'altre dia és el dia que van patir més, especialment en línia defensiva, camp de l'Atlètic Balears, i Xavi no hi era. I per la resta, bé, jo crec que Àlex Carbonell, el retorn d'Àlex Carbonell els està donant moltíssim, els està donant un punt més de saber estar, un puntet més d'experiència en aquesta posició del mig del camp. I a mi m'està sorprenent molt Luis Micruz, el teníem vist ja del
Sevilla,
del
no?
Sevilla, però, sí, del Sevilla Atlètic. És un grandíssim jugador, moltíssima qualitat, esquerrà, jugar cama canviada, però sincerament jo no m'esperava que tingués un impacte tan determinant i tan ràpid al filial blaugrana. I a mi personalment m'agrada molt Juanda. És un jugador que en teoria havia de ser suplent, perquè el titular a l'esquerra era Stanis Pedrola, però es va lesionar de gravetat, Juanda va començar a jugar, i és un jugador que li falta un puntet de millor presa de decisions, però és un jugador que s'aguanta obert a la banda esquerra i que t'encara, que té desequilibri, que busca porteria a la mínima. A mi personalment potser és un jugador que passa una mica més desapercebut perquè la gent no l'acaba de conèixer i no l'acaba d'ubicar, però a mi és un jugador que honestament m'està sorprenent molt.
Doncs Juanda Fuentes, a l'extrem que remarca l'Ignasi Salafranca, a colombià, el tindrem en compte quan fem els deures, no com jo aquesta temporada, i anem veient regularment el Barça Atlètic. Aquesta sí que la tenia preparada, ara ja l'has avançat, la de Xavi Riad. He apuntat fins i tot els números que porta, perquè al final és un jugador que vau fer debutar a segona divisió en el seu dia, sent juvenil de segon any, 5 minutets contra el Lugo a casa amb aquell empat 1-1, suplint en aquell cas a l'Eix Coc, i la veritat és que de moment 6 titularitats, 525 minuts, va fer un gol també, un gol que a més dels importants, dels que donen punts, i per tant el paper de Xavi Riad està sent especialment important aquesta temporada, fins i tot flirtejant amb la primera plantilla. Mira, em sembla que hem perdut a l'Ignasi Salafranca, per tant, de seguida el recuperem i li llenço una altra vegada aquesta pregunta sobre Xavi Riad, si recordeu aquell futbolista d'origen marroquí, però que en el seu dia va venir cedit aquí al Sabadell per jugar amb el juvenil, però per estar en dinàmica de primer equip, ell de Palma de Mallorca, i que la veritat s'ha fet aquí amb un forat al filial com a peça pràcticament indiscutible als esquemes de Rafa Márquez. A tenir en compte, per cert, una curiositat, que és el fet de Pelayo, que és el fill de Sergio Fernández, el futbolista en el seu dia de l'Sporting, del Celta o de l'Osasuna. Ara sí, hem recuperat l'Ignasi Salafranca, estava jo aquí estirant el xiclet i anava a preguntar sobre Xavi Riad. 6 titularitats, 525 minuts, un gol, i com dèiem, Ignasi, el vau fer debutar sent juvenil de segon any contra el Lugo en un partit igualat a casa, 1-1, el que implica que vau veure que hi havia fusta de futbolista aquí.
Sí, jo crec que lo de Xavi, jo crec que no pot sorprendre-li a ningú, sobretot pels que hem tingut la sort de conèixer-lo una mica a nivell personal, a nivell d'entrenaments. És un jugador molt jove, és un nen, perquè en realitat és un nen, però té una mentalitat increïblement forta, és un jugador molt ambiciós, és un jugador molt resilient, és un jugador amb una capacitat de competir, de millorar i de posar-se a l'alçada dels jugadors de l'èlit que jo sincerament he vist poques vegades en nanos tan joves. És un jugador amb una seguretat en si mateix espectacular, una capacitat de competir brutal, i la veritat és que aquest any podíem pensar, jo crec que tots som sospitosos d'haver pensat en algun moment que venia del juvenil, que al final és un jugador que destaca més per lo defensiu que l'ofensiu i que lo millor li podia costar, però la veritat és que aquest inici de temporada ha callat la boca a tothom que podia haver dubtat en algun moment. És un jugador amb una capacitat defensiva brutal, és guanyador de duels, és contundent, és agressiu, i en pilota, que és evident que potser li costa una mica més que amb l'altre, però la veritat és que està millorant moltíssim, està donant estabilitat a l'equip, està donant seguretat, i com deies tu, al final és un jugador que bé, evidentment s'ha de felicitar a la Secretaria Tècnica del Futbol Base del Sabadell per haver apostat l'any passat per ell i haver-lo fet tan important al juvenil, però no podem oblidar que també va ser un jugador que Antonio Hidalgo va fer debutar al primer equip en un partit de segona divisió a casa contra el Lugo guanyant 1-0, i que va jugar els minuts que va jugar perquè l'Aleix Coc va demanar el canvi, i que al final no és fàcil prendre aquesta decisió, i podem dir que Xavi va debutar amb el primer equip en un partit tan important i tan complicat com va ser el del Lugo a casa.
Acabo preguntant-te per el sistema tàctic, perquè normalment sempre diem, no, el Calahorra, el Cornellà, qui sigui, juga d'aquesta manera o d'aquesta altra. En el cas del Barça Atlètic, tenim tan interioritzat aquest 4-3-3 que gairebé ni t'ho he preguntat en tota la conversa, en els 10 minuts que portem.
Interioritzadíssim. Ha tornat Joan Laporta a la presidència i ha col·locat Rafa Márquez, una persona importantíssima dins del que va ser el model de Pep Guardiola al primer equip, i el 4-3-3 ha vingut com si no se n'hagués anat mai. 4-3-3 a l'ús estàndard del com manen els cànons, amb dos centrals, amb els laterals, amb el mig centre per davant aguantant-se i posant-se en sortida de 3 quan ho necessiten, amb dos interiors que juguen a esquenes, amb dos extrems que s'aguanten oberts pràcticament tota l'estona, sobretot Juanda. Ilias sí que va una mica més per dins, però tampoc massa. Un davanter que fa com a referència, que l'utilitzen com a tercer home, com és Roberto. Intenten tenir molta pilota. Quan no la tenen, jo crec que Márquez els ha donat aquest puntet d'ofici, aquest puntet competitiu. Però sí, és un 4-3 tal i com ens el podem imaginar. I sí que m'agradaria comentar-te una cosa, i és que hi ha un denominador comú d'aquest inici de temporada del Barça B, que és que ha patit molt, perdó, del Barça Atlètic, que és que ha patit moltíssim contra equips que li han jugat amb un 4-3-1-2, és a dir, amb tres migcentres, amb un mitja punta i amb dos davanters. El Calahorra a casa, el Johan Cruyff, tot i que va perdre, li va fer passar una molt mala estona, i de fet ho vam comentar, que el Calahorra li va xutar 16 vegades, però és que els dos partits que han perdut contra el filial de la Real Societat i contra l'Atlètic Balears, que han sigut els dos últims, els dos els hi han jugat amb un tribot al mig del camp, amb un mitja punta que treballava sobre el mig centre del Barça i amb dos davanters que intentaven assegurar aquesta pressió alta. Evidentment, és obvi que l'home lliure són els laterals, però al final ho han parlat molts entrenadors durant aquestes prèvies, que ells el que els interessava era ofegar-los per dins, tenir superioritat al darrere amb aquest 4-3, tenir tres jugadors per dins que treballessin sobre els dos interiors del Barça i que a la vegada estessin en distàncies de saltar els laterals, que el seu mig centre pràcticament no pogués jugar mai còmode i que hi hagués dos davanters incomodant, tant amb pilota com sense pilota, els centrals del Barça. Casualitat o no, els partits que jo he vist passar-ho pitjor són els dies que el rival els ha jugat així.
Doncs veurem si Gabri opta o no per aquesta fórmula per intentar també ser el primer equip que puntua el Johan Cruyff aquesta temporada. Ignasi Salafranca, ens veurem allà o no, per cert?
Pues no ho sé. No. Per cert, és dissabte a la tarda. Doncs mira, no en homenatge a Axel Torres, perquè jo també sóc un grandíssim fan, però 10 anys després ha tornat Antoni Font, tinc entrades i el concert és dissabte a les 7 al Palau Sant Jordi.
Perquè després diguin que només és un malalt de futbol i prou. Doncs aquest cap de setmana vaja estarà l'Ignasi de concert. A gaudir, Ignasi, la setmana que ve ens veiem llavors. Una abraçada.
Adéu, Adri, fins la setmana que ve.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Diria, per cert, que el company periodista sabadellenc i conseller del Centre d'Esports, Axel Torres, tampoc amaga la seva passió per Antònia Font. Tenia entrades i crec que no pot anar-hi directament per temes laborals. En fi, ja que parlem de futbol formatiu, com és el filial del Futbol Club Barcelona, anem directament cap a l'Obrador Arlequinat amb el Sabadell Juvenil, que té una oportunitat també dissabte, però una mica més d'hora, de treure's el mal regust del partit contra el Zaragoza d'aquesta última jornada, especialment la primera part d'aquest últim partit d'Olimpia. Els arlequinats tenen 4 punts i visiten un Constància que és nouvingut a la divisió d'honor, però que de moment suma 3 punts més. Marc Nomen, el tècnic arlequinat, ha demanat als seus un canvi de xip de cara a aquest desplaçament a Inca.
El canvi ha de ser des de dins. El canvi ha de ser de mentalitat, ha de ser de començar els partits com els hem de començar i sobre això construir. És a dir, tu pots intentar un model de joc preciós, exultant, que sigui molt maco o que sigui com sigui, però en l'esport es tracta de competir i hem d'augmentar en aquest registre.
Sobre el rival, Nomen ha dit que cada cop es troben més equips que s'exposen poc per intentar deixar la porteria a zero. Si alguna cosa ha destacat l'entrenador del juvenil Arlequinat sobre els Balears és la seva competitivitat.
El Constància és un rival que, tot i ser nou vingut, va començar una mica fluix amb el primer partit d'ahir amb Cornellà, però jo crec que s'estan adaptant, crec que a més s'estan exposant poc i a partir d'aquí estan construint un equip precisament competitiu per intentar fer mal als rivals. Anem a veure sobre la setmana en què hem d'aprofundir nosaltres i sobre això construirem per intentar guanyar.
Demà passat a les 12 juga aquest Constància Sabadell de la Divisió d'Honor Juvenil i un graó per sota el Sabadell B rep una mica més tard a les 4 al Cerdanyola en un duel vallesà que de moment semblen tenir vides paral·leles. Estan empatats a 4 punts, amb un empat, una victòria i una derrota. En l'última jornada els dos venen d'empatar 2-2 i, com diu el tècnic arlequinat Conrad García, igual que ells, els cerdanyolencs també han esgarrapat molts punts en els últims minuts.
No només aquest últim partit, sinó el partit anterior que juguen a Camp de Lleida, el guanyen a l'últim minut, el guanyen al descompte i remunten un 3-2 i el fan un 3-4. És un partit que, bueno, com a mínim som dos equips que hem demostrat que fins al minut 95 o 96 que no xiuli l'àrbitre, les coses no s'han acabat i que hi ha arguments ofensius als dos llocs perquè sigui un partit maco i que sigui un partit amb gols.
I per completar el menú de dissabte del futbol juvenil, just quan acabi el Sabadell B Cerdanyola, a les 6 al Guinardó, Martinenc Mercantil. Moltes similituds també entre els dos, com ha repassat l'entrenador mercantilista Marc Xalabarder.
Crec que som equips molt similars, equips que els dos acabem de posar preferent, equips que els dos tenim un bloc que puja junt de la temporada passada amb el mateix cos tècnic, cosa que ajuda, no?, a que l'evolució o el procés sigui molt més ràpid que no si la plantilla fos totalment nova.
Xala ha definit l'equip barceloní com un dels que més en forma està a Nacional, sent un equip, diu literalment, molt treballat i amb les idees molt clares. Si el Mercantil és co-líder, el Martinenc tampoc ha perdut encara, havent sumat 5 punts de 9 possibles, és a dir, 2 per sota dels graciencs.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
3:45, bloc poliesportiu, a waterpolo. L'Estelpool Natació Sabadell no ha pogut aixecar el seu segon trofeu de la temporada. De moment, 1-1 en el duel particular entre el Centre Natació Mataró i les sabadellenques, les de Dani Ballart. Es van prendre ahir la revenja de la Copa Catalunya, revalidant la Supercopa d'Espanya que es disputava a casa seva, a la piscina Joan Serra. La final va ser molt competida, plena d'alternatives i decidida per un ajustadíssim 9-10. Les de David Palma van tenir un últim atac en superioritat per enviar-ho als penals, però les maresmenques van estar millor en els moments calents, especialment amb l'ex del club Maria Elena Sánchez aturant-ho gairebé tot sota pals i en atac amb l'aportació decisiva de la Rita Kesteli Nagy. L'hongaresa es va estrenar amb el seu nou equip fent 3 gols i rebent l'MVP. Al final del partit a la capital del Maresme, el Pau Vituri va poder conversar uns minuts amb una de les més destacades a l'altre cantó per part de l'Estelpool i també una de les nouvingudes, la Bea Ortiz.
Vinga, som-hi. Estem al costat de la Bea Ortiz. Bea, què tal? Com estàs?
Hola, molt bé, moltes gràcies.
Bé, ha estat un partit molt competit, una Supercopa molt, molt competida i potser s'ha decidit allò en els últims minuts en els quals el Mataró, doncs, evidentment, ha estat més encertat, no?
Sí, bueno, primer de tot felicitar el Mataró, ha fet un gran partit. Bueno, com deies, no ha sigut un partit molt igualat, ha sigut un partit que s'ha decidit fins a l'últim segon. Considero que el Mataró ha fet un molt bon partit, crec que nosaltres no ha sigut el nostre millor partit, així que res, ara el que toca és veure el que hem fallat, veure el que podem millorar de cara als pròxims partits.
L'altre dia a la Copa Catalunya no hi va ser, avui sí, la Rita Castelli, que és, al final és una de les millors golejadores del món, i bé, esteu avisades, no?, també, que al final el Mataró es va reforçant i que jugadores com ella, doncs, us poden posar les coses difícils.
Sí, crec que més de la meitat del Sabadell la coneixem, ja ens l'hem trobat moltes vegades amb la selecció. És una grandíssima jugadora, la veritat és que crec que ho ha demostrat cada any, cada campionat. No se la hi pot deixar, no la podem deixar de llançar com ha llançat, no podem deixar-la que pensi. Ha fet un gran fitxatge al Mataró, la veritat és que té un molt bon equip i tots els partits que ens trobem amb ella seran així.
Ens hauria agradat fer aquesta primera entrevista amb tu post-fitxatge en unes altres circumstàncies, però deixa'm preguntar-te, què tal aquest retorn al Sabadell, com estàs?
Bé, bueno, la veritat que bueno, ara m'hagués agradat emportar-me aquest títol, no? Però bueno, la veritat és que bé, molt contenta, tenia moltes ganes de tornar, tinc moltes ganes de seguir assolint títols, que hem perdut aquest no vol dir res, al final no tot surt com esperem, queda preparar, queda encara entrenar, queda molt per davant, queda molt l'any encara, i això no ni ens fica en cap posició ni parla res de nosaltres. Al final elles han jugat, elles també juguen, tenen molt de nivell i això el que ens donarà serà més ganes de seguir endavant.
A nivell personal, la Bea, perquè ha decidit tornar al club aquest estiu?
Bueno, també necessitava un canvi personal, tenia ganes de canviar una mica, de seguir jugant a un alt nivell de waterpolo, no vull dir que el Terrassa no el tingués, lògicament l'he tingut tots aquests anys, però bueno, personalment necessitava un canvi i crec que el Sabadell era el millor club per canviar.
Ara, Bea, et faig l'última pregunta. Us heu jugat ja dos títols, però la temporada podríem dir que entra en una altra dimensió, no? Perquè la Copa de la Reina no serà fins l'any que ve, passeu la primera fase de l'Eurolliga, perquè l'any passat es va arribar a la final, per tant, entreu directament a la segona. Comença la Lliga aquest cap de setmana. No sé, a partir d'ara, quines setmanes, quins mesos li esperen a l'Astralpool?
Bueno, la veritat és que ara dintre d'un mes ens toca també anar amb la selecció, vol dir que serà uns mesos complicats, no només a nosaltres, sinó també als altres equips. Les jugadores de selecció fem un parón per anar a jugar a la Eurolliga a Tenerife. I el que ens queda amb el nostre pool és seguir competint els primers partits de Lliga, que tenim dos partits al principi que són una mica més assequibles, però després ja ens trobem amb uns equips bastant complicats, com el Terrassa, el Mataró o el Sant Andreu, i ens hem de ficar les piles perquè hem de seguir guanyant.
Doncs bé, Ortiz, ben tornada a l'Astralpool Natació Sabadell. L'altre dia deia el David Palma que això no és com comença, sinó com acaba. Tant de bo que acabi molt bé aquesta temporada.
Efectivament, això acaba de començar i el que deies, no? Quan acabi estarem parlant d'altres coses.
És la tercera Supercopa pel Mataró, la segona consecutiva, mentre les de David Palma hauran d'esperar un any més per aconseguir la dotzena. El següent repte serà ja la Divisió d'Honor, que arrenca aquest cap de setmana amb un doble compromís assequible a Can Llong. A les 11, Astralpool masculí Rubí, i a 1:45, Astralpool femení Boadilla. Recordem que, com a novetats, enguany s'eliminen els empats a la Lliga i que les victòries valdran 2 punts i les derrotes 1.
Hotel Suís.
I d'aquí a una setmana justa, el pròxim dijous, se celebraran les eleccions a la presidència del Club Natació Sabadell i opten al càrrec 2 candidats, com sabeu. D'una banda, Antoni Ortiz, que encapçala la candidatura alternativa Unint Forces amb Àngel Vinyeta, i de l'altra, el president sortint, Claudi Martí, qui avui ha organitzat una trobada amb els mitjans de comunicació. Sergi Parc, com estàs?
Hola, Adri, com estàs?
Hi has estat, un esmorzar al centre del carrer Montcada, i en el qual Martí ha exposat, de nou, els eixos principals del seu programa i també ha analitzat l'actualitat d'aquestes eleccions.
Sí, recordem que des del primer dia de la precampanya Martí ha basat el seu programa en 4 eixos, un relacionat amb les instal·lacions i serveis, dirigit més aviat al soci RAS, un pla verd relacionat amb la sostenibilitat, reptes de futur, projectes de remodelació del centre del mateix centre de Montcada, etc., i el pla Pedrera, centrat en tot el que és més purament esportiu. Avui es llança una web del programa Molt Més Per Fer, moltmésperfer.cat, en tots aquests punts detallats, però avui ens quedem, Adri, amb aquest últim, aquest més dirigit als equips esportius. Martí ha defensat el model actual, tant a l'elit com a la base, i tota l'evolució favorable dels últims anys amb el seu mandat.
L'important del Pla Pedrera és mirar què tenim a sota, i el que tenim a sota és completament diferent del que tenim ara de fase. En aquests moments tenim unes estructures tècniques en tots els esports consolidades, des del punt de vista de lo que és la coordinació, la direcció tècnica, els propis tècnics, entrenadors, a tots els esports, que fan que la nostra base aspiri al màxim en el nivell que li toca. I jo sempre ho dic, nosaltres fa 6 anys no teníem cap equip de waterpolo d'edats que participés en un campionat d'Espanya.
Deies que el Claudi també ha parlat del tema eleccions com a tal, suposo que amb els avals, la recollida de signatures, etc., com a un dels temes principals, no?
Sí, d'entrada recordem que Martí ha estat el candidat amb més signatures validades, 1.614, Ortiz en va entregar 1.483 vàlides i al mínim, recordem, eren de 829. Martí diu que no li sorprèn aquesta xifra ajustada entre els dos candidats i que no té per què ser un indicador del que passarà el dia 20 a les eleccions.
Àngel Vinyeta tenia els avals, eh? Si hagués volgut anar a les eleccions, hi hagués pogut anar. Després el fes aconseguit, també, perquè és un tema bastant tècnic, un tema d'això, no? Per tant, no ens sorprèn el que tinguem uns avals. Recordo de fa 6 anys, crec que la diferència entre el Miquel i jo va ser també 100 i pico avals, crec recordar, vale? L'any 2011 tampoc hi va haver gaire diferència, vull dir que és un tema bastant tècnic i per tant no té més importància del que tu les hagis aconseguit i puguis anar a la selecció.
I respecte a la candidatura encapçalada per Antoni Ortiz, ha dit Martí que no hi ha models ni millors ni pitjors, sinó diferents, i que el seu mira cap al futur, però que l'alternativa es queda ancorada en el passat. Martí també ha lamentat que, excepte sorpresa, no hi haurà debat, que per ell s'hagués fet, i també ha dit que ha parlat amb el precandidat ja retirat Joan Reixac, que aquí a Ràdio Sabadell va deixar clar que no s'alinearia amb cap candidatura, però Martí ha ofert mà estesa, perquè diu que en molts punts coincideixen i que si guanyés les eleccions li agradaria comptar amb la seva figura.
Sergi Parc, gràcies.
Fins ara, Adri.
Estigues al dia de l'esport sabadellenc, al canal de Telegram dels esports a Ràdio Sabadell.
I fa uns mesos ja vam parlar de la idea que tenia un sabadellenc afincat a Galícia, com és l'Ivan Meritxal, d'estrenar-se en un Dakar. El pilot de motos estava fent en aquell moment les primeres passes per sèrie, l'edició del 2024. Ara només l'escull econòmic podria privar-lo perquè en l'apartat esportiu ja ha aconseguit el passi pel ral·li més mític del món. Ho ha fet completant amb èxit el ral·li del Marroc, el Sàhara, ja que és un dels requisits previs indispensables, fer un ral·li internacional al desert. Uns dies després de la seva tornada des del Magrib, anem a saber com li han anat les coses. Ivan, què tal, com estàs?
Què tal, bona tarda, Adrián.
No molt hi... content. Content, no? És que al final no hi va tothom qui vol, sinó qui pot, i podríem dir que el filtre de seleccionar quins pilots poden anar al Dakar, aquest l'has passat.
Sí, sembla que sí. El ral·li del Marroc, sens dubte, és aquest filtre, no? S'utilitza aquest ral·li que ja té... Bueno, és un ral·li internacional i ja té... Doncs desert i dunes com a filtre per garantir que un pilot és solvent, doncs, per afrontar un Dakar, no? I en aquest sentit, doncs, molt content. Ha sigut un rally espectacular i brutal en tots els seus sentits de la paraula, no? I bé, doncs, acabat, objectiu assolit i contentíssim, ara descansant uns dies i celebrant-ho amb la família i amb els amics.
És com, en certa manera, un tastet, no?, del que et trobaràs allà, perquè al final també vas tenir algun problema mecànic, estàs al desert, o sigui, és com una petita prova, no?
Exacte, sí, al final és un petit Dakar, sobretot per la durada, no?, en dies. Això són, el Rally Marroc és una setmaneta, i el Dakar, doncs, és el doble. És un tastet del que serà el Dakar. Les etapes són molt similars en quant a duresa, en quant a quilometratge i demés. I com dius, doncs, al final també et trobes en situacions que et pots trobar al Dakar, com pot ser, doncs, una avaria mecànica, en el meu cas. Em vaig trobar el segon dia, migdia, un calor infernal amb la moto aturada a les dunes per calentament. I bueno, doncs, ho vaig tenir que afrontar amb molta paciència perquè literalment podia fer dues dunes, la moto es calentava, havia de parar 10-15 minuts a que el motor es refredés perquè tenia el ventilador trencat. I bé, doncs paciència, aguantar la calorada i al final, doncs, te'n surts, no? Moments difícils en aquest rally sempre n'hi ha i l'important és, doncs, saber-los afrontar. I en aquest sentit, bueno, doncs, hem demostrat, doncs, certa solvència, no?, com per anar a la cursa més somiada per tots, no?, que és el Dakar.
El bitllet esportiu el tens, ara falta rubricar-ho, podríem dir, amb els patrocinadors que acabin de sufragar el projecte. Queden uns 14 mesos per davant, més o menys. En quin punt tenim aquest fet? Ets optimista o no?
Doncs mira, serà molt, molt difícil. Sent realista, és jo crec que la part més difícil del projecte. Jo he tingut la sort de comptar amb recolzament econòmic de diverses marques, doncs, per aquest any previ, però ara tornem a estar a casella de sortida. Hem de tornar a barallar els recolzaments que ja teníem i aconseguir-ne de nous, perquè el pressupost del Dakar és realment elevat.
I a tot això no s'atura l'activitat, perquè, per exemple, tens d'aquí a res un parell de setmanetes a Xunqueira de Espadañedo, l'última prova del campionat gallec de Raids Adventure, que de fet ets el líder ara mateix, no? Per tant, mentre vas treballant aquesta part de patrocinadors en clau esportiva, amb reptes també de futur.
Sí, serà l'última prova ja de la temporada. Espero fer-ho mig bé i endur-me la victòria del campionat cap a casa, em faria molta il·lusió. En qualsevol cas, la segona plaça la tenim garantida, així que, bueno, serà un tancament de la temporada dolç. Reptes esportius no en falten, ara estava parlant amb un amic que m'acaba d'apuntar a un marató, així que reptes esportius no ens falten, i alhora, com dius, pues, haurem de treballar la part econòmica, que jo crec que serà la més difícil del projecte.
Remato el tema amb això. T'hi veus per això? O sigui, ara que has fet aquest passet endavant i que estàs pendent del tema patrocinis, un somia en dir, és que ara ja estic... Veus una mica més a prop com a mínim el Dakar ara o no?
Sí, sí, sens dubte. Vas fent passes, no?, en aquesta direcció, i ara realment doncs, estem molt, molt a prop. Ara, com dius, el que falta és resoldre la part econòmica, fer un bon any d'entrenaments per anar-hi tant físicament com tècnicament com mentalment doncs, en les condicions més òptimes possibles. I bueno, doncs, la veritat és que ara mateix ja això es veu a tocar.
Doncs el 2024 serà això, per tant, com dèiem abans, uns 14 mesos més o menys, i amb aquesta part econòmica que cal rematar per tenir un sabadellenc, però resident a Galícia, a la sortida del Dakar en motos. Ivan Meritxal, enhorabona per la part que toca, sobretot per aquest ral·li del Marroc, i que tant de bo que et puguem veure allà. Una abraçada.
Molt bé, moltíssimes gràcies. Una abraçada. Bona tarda.
Amb aquest apunt de motor arribem pràcticament a les dues. Demà, dia de prèvies, aquí a l'Hotel Suís, per exemple, parlarem de tenis taula, com ho dèiem abans, amb el Luc Quidaxelli, el Natació Sabadell, també tota la prèvia en profunditat del Barça Atlètic Sabadell, amb Gabri, amb Márquez i també amb les estadístiques. Tindrem Sabadell B, Oar Gràcia o Futbol Sala, entre d'altres, tot amb el Pau Vitori al capdavant del programa i un dia més també amb el Toni González al control de so. Ara les notícies amb els companys informatius i la Núria García. Que passeu un bon dijous. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.